Bé, i saludem ja a mitjan de juliol pràcticament a David Gómez de Mora, el, diguem-ne que protagonista de ser Història Maestrata. I anem a abordar el programa número 42 de la sèrie, és a dir, que porta pues, unes 50 setmanes en antena aquest programa, gairebé un any porta David amb nosaltres. David, molt bon dia.
Bon dia, Julio.
Bueno, pues, què és el que ha preparat avui? Què és el que ha preparat?
Bé, avui volia tornar una altra vegada a tocar el tema de les élits i el poder en l'antiga societat vinarosenca, perquè és una qüestió que dona molt de sí i sobre la que se podria doncs, fer bastants més programes.
Bueno, doncs anem allà.
Bé, normalment quan escoltem la paraula reconquesta sempre ens ve a la ment la figura de Jaume I i de la seva entrada a València en la tardor de l'any 1238, així com també la imatge de Blas d'Alagó i que, com sabem els historiadors i la gent de la nostra terra, va ser una figura importantíssima en aquesta gesta dins de lo que serien les terres del nord de l'àrea castellonenca. La reconquesta no va ser només l'atac i posterior subjugació, com se diu, de l'infidel, sinó l'inici d'un nou model de control i ordenament del territori. Tinguem en compte que castells, torres i camins passaven a les mans de tots aquells que s'havien guanyat el favor reial acudint al camp de batalla. Bàsicament, parlem dels nobles de la corona i les ordres militars. Podíem nombrar famílies com els Montcada, Centelles o l'Orde de Montesa. Però hi hauria que matisar el que és l'Orde de Montesa, tenien que parlar de l'Orde anterior, val? De lo que serien tots els cavallers, que venia en aquest cas hereva de lo que seria l'Orde del Temple i que van ser els principals actors en aquest nou espai polític que, encara que ens deixaríem a molts més llinatges, van consolidar el corpus d'una nova societat que integrarà els grups de poder dins d'aquesta societat cristiana. Com a pagament pels serveis militars prestats al rei, el noble o l'orde militar adquiria un castell que moltes vegades tenia ja una arrel musulmana, on s'establia i exercia el seu poder en un radi de control. A poc, aquest noble tendia a augmentar el seu prestigi realitzant casaments en els seus fills que resultaren avantatjosos, esperant poder així ampliar les seues influències i patrimoni. Però això tenia els seus inconvenients, perquè originava moltes vegades conflictes entre diferents famílies nobles o grups de poder que temien veure minvades les seues possessions, desembocant moltes vegades en moltíssimes disputes i, com aquest cas podia sorgir, doncs, en friccions, anem a dir-ho així. En aquest sentit, el paper que juga la noblesa a l'hora d'administrar l'espai geogràfic és una labor crucial. Els senyorius seran jocs des dels quals s'exercirà una gran pressió i en aquest cas, com comentàvem des de l'àmbit local, historiadors com el gran José Antonio Gómez San Juan ja parlaven d'una manera, no sé si podríem dir-ho més metafòrica, però com un antic senyoriu en aquesta terra amb l'arribada de Raimundo d'Alòs, és a dir, tinguem en compte que són famílies que no tenen un control pròpiament dit de senyoriu, però que la història ens recorda que ja estan assentades en les nostres terres des del moment de la reconquesta. Per què? Perquè era una forma de pagar o d'afavorir a aquests llinatges que s'havien integrat i que s'havien jugat tot per així tindre'ls, com aquell diu, pues, recompensats i d'aquesta forma també a la vegada social i econòmicament ben establerts. Com dic, Raimundo d'Alòs és el primer gran noble que la tradició diu que se li dona el control d'aquestes terres, així com posteriorment Perot Sancho. No obstant això, el problema d'aquestes fonts que moltes vegades ens arriben, com és el cas, mos venen de la troba de mossèn Jaume Febrer, la qual és un text que la historiografia ha estudiat molt a fons i que està tachat d'apòcrif. Encara que n'hi ha que dir, trencant una llança a favor de Gómez San Juan, perquè sobre la figura de Raimundo d'Alòs s'ha parlat molt, inclús n'hi ha un monogràfic, un llibre que va publicar el seu fill Alfredo fa més de 10 anys, i que se pot consultar en red i que és bastant interessant. Hi ha documentació anterior a la presa de Peñíscola, que s'anticipa uns anys a lo que és la carta Pobla de Vinaròs, on se parla ja del Salòs com a un llinatge que va col·laborar en el procés reconquistador, perquè com dia sobre la qüestió del Salòs, entre els historiadors hi ha moltes opinions dispars. És molt possible que alguns dels llinatges que apareixen censats ja en els primers anys del segle XIII siguin alguns d'aquells personatges que posarien els ulls en l'interès per controlar aquest territori. Tinguem en compte que Tortosa ja durant la segona meitat del segle XII està baix poder cristià. Molts cavallers que venen des de Catalunya però també des de la zona aragonesa estaran interessats posteriorment en el que serà el procés de la reconquesta del territori valencià i per tant veurem molts d'aquests agents socials i inmiscuïts directament en aquest procés de recuperació del territori. Sabem que a banda de la noblesa ens trobaríem en un grup inferior socialment i que podríem definir com una mena de petita burgesia, anem a dir-ho així, i que venia a ser un conjunt de persones que es dedicaven a treballs estructurats dins de l'àmbit gremial. Gràcies al nostre cronista Borràs Jarque, per exemple, ja en segles posteriors tenim algunes referències que ens parlen d'aquests sectors de persones que treballaven en un àmbit concret i que generacionalment van acaudalar un patrimoni que els va fer destacar, inclús moltes vegades insertar-se dins de l'àmbit nobiliari, com ja hem comentat en algun programa. Això s'aniria, com dic, traslladant durant segles posteriors. Així, per exemple, ja molt més avant, durant el segle XVIII, en el capítol 33 de l'obra de Borràs Jarque, del primer tom, quan aquest fa un esment sobre aquest tema, en una de les seues pàgines, val, ens fa una descripció d'aixòs gremis burgesos que comencen a tindre una sèrie de persones que els representen i que evidentment són famílies adinerades i que tenen també una representació dins del nostre municipi, encara que no siguin membres de l'àmbit nobiliari. Encara que la veritat és que si hi havia un gremi que destacava, aquest era el dels mercants, en el qual es trobaven les famílies que començaven a projectar-se i formar, per tant, d'aquesta nova classe social, un grup de gran influència. Val? Per exemple, parlant de tots aquests comerciants, sabem que alguns integrants van arribar a construir un nou altar, traslladant el vell a l'ermita, perquè tinguem en compte que aquests grups de poder moltes vegades la seva influència la manifestaven de cara al mecenatge d'obres religioses. Era una forma també d'imitació a lo que seria la noblesa i la corona, en la qual volíem deixar clar que ells també tenien aquesta capacitat econòmica que els feia distingir-se socialment de la resta de veïns. Encara que la veritat és que si hi hagi, com diem, dins d'aquests gremis, un també que podem destacar és el dels teixidors, que va ser sense cap mena de dubte un dels sectors destacats que van tindre en el nostre municipi, i és que malgrat l'escassa quantitat de membres que el podien comprendre, sabem que tenien la seva pròpia capella dins de l'església arxipestal, però és que això també passava en altres d'aquests gremis. Per exemple, tenim famílies com seria el cas de la noble dels Febrers de la Torre, i que es van adjudicar el que seria la capella de la Puríssima i que la tindrien com un lloc d'enterrament per als seus descendents, a banda també d'altres espais religiosos com podia ser el convent de Sant Francesc. I és que si algú desitjava desmarcar-se sociològicament tras la mort, els temples religiosos eren eix espai més idoni, doncs comportaven un punt perfecte per a l'enalteciment d'eixa nova burgesia, com també per assentar eix estatus d'eixa família noble que ja estava assentada des de feia molt de temps en el poble, ja que des d'aquest espai se demostraven eixes pretensions, d'ací que fins i tot en la decoració d'algunes d'aquelles capelles encara se puguen veure motius al·lusius que amb orgull doncs destacaven la pertenença d'eixos gremis o col·lectiu del poble que era el propietari o persona que estava en aquest cas la seva família soterrada en aquest espai. Aquest procés, en el qual s'albira l'interès de molts nous rics burgesos, pot apreciar-se en totes les grans construccions religioses del nostre país. Per citar un cas, val la pena, encara que no tingui res que veure en les nostres terres, el cas de Santa Maria del Pi de Barcelona, on tenim múltiples tombes que competien per ocupar un lloc de prestigi dins del temple, i on, a més d'enumerar-se la cripta que els difunts ocupaven, també ho feien, òbviament, gravant el seu nom, cognom i ofici. Tinguem en compte que els burgesos, al no tindre un escut d'armes, l'únic que podien fer era remarcar l'ofici en un element iconogràfic que recordara. Per exemple, un carnisser, doncs, un ganivet gran. Val? Jo sempre ho recomano, si algú té, pues, això, la possibilitat d'acudir a Santa Maria del Pi de Barcelona, que se fixi en terra perquè veurà aquests elements que estic dient. I és que, a més de que els seus descendents sabessin el lloc que ocupaven els seus avantpassats al realitzar-se l'enterrament en aquest lloc, també podien rebre les respectives ofrenes dels seus descendents, doncs també era important que el nom de la família no se borrés i se sapiguera que aquesta persona estava així. Aquesta pugna, en la qual s'immortalitzarà sobre la pedra la figura dels membres d'aquestes famílies que començaven a tenir poder, és una mostra més del nou marc sociològic que s'estava vivint en totes les localitats de la nostra geografia. Una de les grans preocupacions d'aquelles societats era que després de la mort el seu cos descansés en un lloc privilegiat, com hem estat comentant, ja que allò minoraria el període de temps que l'ànima passava en el purgatori netejant-se del pecat. És per això que l'església parroquial, com més tard altres espais religiosos, com serà el cas del convent de Sant Francesc a partir del segle XVII, es convertiran en espais molt demanats per a poder realitzar aquestes funcions. En aquest sentit, en l'antic convent franciscà tenim constància de la presència d'una cripta coberta per una llosa que és l'espai que separa el que era l'antic terra del convent de la zona on estava el subsol i on descansaven els cossos d'aixes persones que estaven allí soterrades. Recordem que la importància que representava estar enterrat en un espai religiós com una església o un convent era molt important, perquè a més d'estar dins d'un temple tal com feien els reis, això els permetia saber als seus descendents el lloc exacte en el qual es trobaven aquestes persones, ja que hem de dir-ho, en l'antic cementeri els cossos no eren soterrats dins de nínxols com avui estem acostumats a veure, sinó que en fosses en les quals s'arribaven a amuntugar cossos que amb el transcurs de diferents èpoques doncs ningú ja sabia realment l'espai que ocupaven. Simplement hem de veure com en el modest quadrilàter d'uns 900 metres quadrats que tenia el fossar de l'avui carrer de Sant Ramon es van enterrar durant diversos segles bona part dels difunts de la localitat. Això motiva que la gent amb un major poder econòmic i que representaven els nivells més alts de la piràmide social, és a dir, noblesa local, burgesia i clergat, optessin per triar llocs menys congestionats i en els quals, a diferència dels cementiris del poble, podien erigir una làpida en la qual quedés constància del seu nom i cognoms, any i fins i tot professió, de manera que hi hagués mostres de la importància que va obtindre aquell llinatge i així identificar l'espai concret en el cas que algun membre d'aquesta estirp volgués que se sapiguera.
Bueno, pues, més detalls del Vinaròs antic i de les èlits i de qui detentava el poder en aquesta ciutat, i bueno, es devia ser similars en altres també, David.
Exacte, un model extrapolable a qualsevol municipi.
Ja m'ho imagino, no?
Sí.
Bé, tot canvia, no? Però és interessant conèixer-ho, no?
Sí, molta gent parla del postureo post-mortem, no?
Sí.
Però que era molt important, perquè tu, si volies que un net teu o una neta tinguera doncs, un matrimoni concertat en una família que tinguera poder, el fet de demostrar-ho moltes vegades era exhibint a lo millor aquest lloc d'enterrament, perquè era un espai sumptuós i era una garantia. A banda també de lo que és la part espiritual, perquè no ho oblidem, moltes vegades ens tanquem en el tema històric-artístic, però també la qüestió moral, religiosa, era molt important, perquè als ser espais privilegiats, això, per al creem, dona una garantia d'una neteja del pecat de l'ànima i, per tant, d'un menys espai de temps en el purgatori i, d'aquesta manera, assegurança de l'arribada al regne de Déu. És a dir, és també una qüestió molt important per a comprendre la mentalitat. Ara, dins de l'àmbit historiogràfic, sí que jo veig que s'estan fent molts de treballs enfocant la qüestió del purgatori, s'està començant a entendre la inversió que se feia per part de moltes famílies en el pagament de misses, perquè això, a banda de ser un element promocional en el moment del diumenge quan estava tot el poble allí dins del temple, era també a la vegada una ferramenta que espiritualment servia per a que l'ànima d'aquesta persona pues, poguera descansar abans.
Bueno, sí, una doble funció, no?
Exacte, sí, sí, així és.
Per exemple, això de, diguem-ne, que ordenar unes misses, no?, i pagar unes misses i coses d'estes, era, perdó per l'expressió, i d'alguna manera salvant les diferències, era una forma de publicitar-se, diferent a la que tenim actualment, però clar, és que llavors no hi haurien les formes de publicitar-se i de promocionar-se que hi ha ara. I com diu vostè, en aquella època sí que, pues, evidentment, un lloc a on se sabia tot, a on se comentava tot, a on acudia, perquè gairebé era obligat a acudir a l'església.
Sí,
tot el poble.
I al safareig també.
Bueno, però evidentment, sí, sí, era més solemne l'església.
Sí, no? Evidentment, era, l'església era l'espai, anem a dir-ho, formal, on és veritat, evidentment, se podia veure aquests grups de poder. Tinguem en compte els que cada gremi o determinades famílies tenien un espai que li era propi encara que pertanyia a l'església i que era on descansaven els seus avantpassats, és a dir, algo que li donava personalitat. I tu has de pensar això, Julio, un familiar que ha mort fa un any, però que encara cada diumenge quan se fa missa se li recorda el seu nom ahir. Ens està dient que aquesta persona encara s'estan pagant les misses que va deixar manades. És a dir, era un element, com dic, espiritual, però també aprofitat des de la promoció social. I quan vas a una catedral no falta dir-ho, tu quan veus l'escut d'un llinatge és el que més se ressalta potser en la forja d'aquest espai. Però per què? Perquè interessa que se vegui esa pertenença. Però clar, també hi ha que pensar que les famílies no volien despendre's del poder que tenien, perquè això els permetia potser doncs, tindre un càrrec de regidor dins de l'Ajuntament o ser una persona molt important dins del poble, i evidentment per a mantenir aquest estatus lo important era associar-se en famílies d'aquest mateix rang social, i una forma de demostrar-ho era d'aquesta manera, és a dir, era al final vamos, una pescadilla que se mossegava la cua, era un cercle on el que se volia sempre era demostrar i mantindre el nom, perquè això també era una assegurança per a les futures generacions, és a dir, la gent ja pensava, no potser de la manera tan egoista com avui estem acostumats a pensar, no? Dic, bé, disfruto jo i els que venen després ja veurem. La gent ja tenia en compte que les futures generacions que portaven el seu cognom tenien que tindre també aquests mateixos privilegis. Tinguem en compte que, per exemple, per a entrar dins del Sant Ofici se feien estudis genealògics i se miraven les taxes o purgues d'avantpassats, per molt llunyans que eren, i que podien ser un contratemps o una qüestió que tirarà enrere potser les aspiracions d'aquesta família.
Sí, sí, una taca.
Una taca, correcte, ara ho has dit.
Com això diguéssim, m'ha vingut a la ment, no?, allò dels penals, no? Que segons sí, sí, perquè se necessiten els penals, pues, també en aquest cas se necessitaven entre cometre els penals eclesiàstics, no?
Clar, si hi havia un rebesavi que havia estat condemnat pel Sant Ofici, encara que ton pare, el teu avi, tu haguereu sigut persones exemplars en el poble, sí, això sí, si se furgava molt podia ser un problema. Per això sempre era molt important el mantindre el nom, però també pensant en el futur de la gent.
Bueno, molt bé, David, doncs fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui, este, diguem-ne que 13 de, este 20, perdó, 20 de, no, 13 de juliol, ho he dit bé, 13 de juliol, 20 serà la setmana que ve, no? 13 de juliol, ja en època de molta calor. Bueno, jo suposo que potser mos queden, no sé si dos programes abans de fer vacances, no, David?
Sí, algun, clar que sí.
Fins al 27 de juliol, si no passa res, no?
Sí, sí.
Després agarrarem vacacions, no?
Sí.
I si tenim entès que ja ens ho comentarà com a notícia que ha de presentar alguns llibres i demés, no?
Correcte, sí.
Bueno, pues, fins la setmana que ve, en este cas.
Igualment.
El 20 de juliol ens retrobem. Adeu.
Gràcies, Julio.